caro, se c'è qualcosa che non va, se ho chiesto troppo.
Pràcticament 50 anys de carrera periodística, la de l'Enric Juliana, a badaloní, per cert, hi ha alguns badalonins il·lustres aquí, a Formentera i a Eivissa, i en porta 32 a La Vanguardia, on fou corresponsal a Itàlia entre el 97 i el 2000, i després va passar a ser el que és ara, doncs, director adjunt i està al capdavant de la delegació a Madrid. Ha publicat diversos llibres sobre la política espanyola, entre ells l'Espanya de los pingüinos 2006, La deriva d'Espanya 2009, Modesta Espanya 2012, i tot això ho podeu trobar en Espanya en el divan de 2014. A més, ha rebut diversos reconeixements, diversos premis, com a la ciutat de Barcelona el 2005, també per la seva carrera de periodisme. El saludem avui amb... Ell, com us dèiem, està a Cracòvia, doncs, per xerrar una miqueta de l'ofici de periodisme i també de l'actualitat política espanyola, el que segurament més l'apassiona i n'és un observador privilegiat. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns aquest matí per a la gent de Formentera i Eivissa. Escolta, t'agrada Batisti?
Sí, i tant, i tant. Que sí.
Escoltàvem ara aquí en directe, en fi, a qui no li agrada Batisti. Va ser corresponsal a Itàlia i t'encanta parlar-ne quan en tens ocasió. Itàlia és aquell país que si hi entres t'atrapa per sempre, que no te'n pots desempallegar, no te'n pots expulsar de damunt?
Sí, jo crec que sí, almenys en el meu cas és així. És el país, el primer país forà, diguem-ne, en el qual vaig viatjar a l'estranger, no? Quan tenia 17 anys.
Sí,
I des d'aleshores sí, em va atrapar, efectivament.
On vas anar? On vas anar quan tenies 17 anys?
A Florència.
Ah, mira. Clar, una Florència que no
era... És difícil que Florència no t'atrapi.
Una Florència, una Toscana que...
És aquella època era potser... Ara segueix sent una ciutat extraordinària, no? Evidentment. Però potser l'excés de turisme de vegades la fa una mica pesada, no?
És el que t'anava a dir, que l'any 74, segurament, 74-75, quan hi vas anar, doncs, en fi, era no verge, però, en fi, es podia segurament gaudir...
No era tan dens.
Però bé, et recomano, si vols, una Toscana... diríem, més autèntica i menys explotada que doncs, la Úmbria, que també la deus conèixer.
Sí, i tant, sí, que ho he estat, sí.
Molt bé.
Perugia, sí.
Escolta, coincideixes amb aquella idea de que Itàlia és el laboratori d'Europa, o almenys del sud d'Europa, o que Espanya hi va a roda? El que passa a Itàlia acabarà passant aquí?
Té algun aspecte d'això, sí, efectivament. Potser perquè... per aquesta vella idea que ha arribat també a Espanya, no? De que la política va per una banda, la societat va per una altra, i que aquesta sensació, i que per tant la societat va improvisant, va captant novetats, va relaborant coses abans de que l'Estat operi, actuï, no? En part crec que això és molt simplificadament, però crec que això succeeix. I sí, efectivament, a Itàlia vas veient que passen coses que després, d'una manera diferent, passen a Espanya o inclús passen a altres països europeus. No? Posaria, no sé, un exemple, doncs el cas, el fenomen Berlusconi. No?
Uh-huh.
Berlusconi doncs, va avançar moltes coses del que ara coneixem com a populisme. No? Doncs ell ho va ja introduir a començaments dels anys 90, a cavall de la televisió comercial, de la qual ell és el gran propietari a Itàlia, i un dels grans, diguem-ne, empresaris de la televisió comercial a Europa, amb un home, per tant, amb una gran intuïció sobre la televisió com a negoci privat i també com a mitjà a través del qual es pot crear ideologia, inclús diria sense necessitat de fer una política explícita des de la televisió. Jo el temps que vaig estar visquent a Itàlia, una de les coses que em va cridar l'atenció és que en els canals de Berlusconi no es parlava molt de política, o sigui, no hi havia un discurs polític explícit, reiterat, no tenies la sensació que hi havia propaganda política explícita. Ara, l'enfocament de les notícies, no? On es posava el focus, on es posava la prioritat, construïa un discurs, una lectura de la realitat. En aquella època era l'època en què hi havia bastanta immigració dels Balcans i de l'est d'Europa, dels albanesos, sobretot, Albània s'havia enfonsat, i hi havia algunes vegades alguns atracaments violents, situacions dures, no? Aleshores donava la sensació que els albanesos estessin atracant Itàlia cada dia, pràcticament, no? Perquè les notícies començaven amb un reguitzell, sempre, d'informacions referides a la inseguretat, a aquest tipus de problemes. Amb la qual no calia posar gent parlant de política, perquè el propi relat de l'actualitat ja et donava una idea, no?
Sí, que molt abans... Vaig veure que... Disculpa, molt
treballaven abans... Treballaven fi.
Molt abans que Steve Bannon i els fets alternatius, Berlusconi ja va aportar a nivells sofisticats el que és, doncs, el populisme informatiu, no?
Sí, crec que va anar per... Sí. Davant d'una televisió pública forta, per cert, perquè la RAI és una televisió pública forta, però que havia quedat una mica envellida, diguem, amb uns codis de comunicació una mica envellits.
Berlusconi també va ser el primer en donar un estatus de normalitat al postfeixisme a Itàlia, cosa que després ha anat passant a altres bandes d'Europa, per exemple, a Espanya, incorporant, per exemple, Gianfranco Fini.
Efectivament, ell, l'Aliança Nacional, doncs l'any 92, si no recordo malament, va estar ja durant una època al govern. Sí, és així. Sí, Berlusconi va obrir el camp a una reformulació de la política italiana. De fet, el camp conservador a Itàlia s'havia articulat al voltant de la Democràcia Cristiana, un partit confessional, un partit molt vinculat a l'Església Catòlica, molt vinculat al Vaticà, que va estar governant Itàlia durant 40 anys seguits, pràcticament sense interrupció, perquè sí que passava allò que també tots tenim en ment, no? A Itàlia els governs només duren un any, sí, de veritat, cada any i mig canviaven, però és que sempre era el mateix partit. El que feien era recombinar equilibris entre les diferents corrents de la Democràcia Cristiana, però durant 40 anys va governar sempre la Democràcia Cristiana. Això es va agotar, va haver-hi un moment que es va agotar, i en realitat jo diria que si quan et preguntes políticament a Itàlia què està passant, doncs mira, bàsicament jo crec que el que està passant és que a Itàlia hi havia dos grans partits que articulaven la societat, que eren per una banda la Democràcia Cristiana i per l'altra banda el Partit Comunista, i aquests dos partits van desaparèixer, no?, en el final de la Guerra Freda. I des d'aleshores encara estan buscant els nous centres de gravetat que articulen la societat. Encara no els acaben de tenir.
Deixa'm preguntar-te, per tancar aquest episodi sobre Itàlia, has vist la sèrie Exterior Noche a Filmin sobre...
I tant, dos cops l'he vist.
L'has vist dos cops, no? Perquè ara que parlaves de la Democràcia Cristiana, és una OPA pràcticament, diríem, definitiva sobre Andreotti, sobre Cossiga, els que en surten més malparats, no?
La sèrie és molt bona, és boníssima, crec que la recomano molt, no només per la trama política, pel que explica, és una crònica d'uns fets reals, sinó a més perquè la interpretació, francament, és boníssima, o sigui, la selecció dels actors, la caracterització dels personatges està molt ben feta, no? I és un cine polític de molta qualitat, això cal reconèixer que els italians això ho saben fer molt bé, no? I sí, és un home, a més és la història d'un episodi molt tràgic que va ser el segrest d'Aldo Moro, que va sacsejar el país d'una forma molt, molt intensa. Allà possiblement es va començar a trencar tot, en aquest episodi, crec.
Molt bé, escolta, què hi fas a Cracòvia, si t'ho puc preguntar? És plaer, menys 9 graus o feina?
No, no, és viatge de plaer, bueno, de turisme, de sortir una mica de Madrid, de tant.
Molt bé.
Estançar una mica de les neurones.
T'agrada anar a bandes on la gent ja ni començaria a anar a partir de l'abril, maig, no? I anar-hi ara en febrer, que no hi ha masses turistes, no?
Bueno, acabo de complir anys i aleshores, pues mira, sempre va bé de celebrar-ho d'una forma o altra. I la veritat és que no havia estat mai a Cracòvia ni a Polònia, és la primera vegada aquí.
Ah, per tant, aprofitaràs per anar a Auschwitz?
No.
No, eh?
No, per un motiu, no, perquè jo he estat pensant, abans de venir. Has d'estar molt preparat mentalment per fer aquest viatge. Això no és turisme. I la veritat és que no, si necessité, no... Necessitaria un temps una mica més serè, però no hi vaig en cor.
Molt bé. Escolta, comences molt jove en el periodisme, portes pràcticament 50 anys de carrera, que es diu aviat. Encara s'aprenen coses a l'ofici 50 anys després?
Sí, jo tinc la sensació que sí. Sí, penso que el periodisme es mou bàsicament, bueno, els ressorts del periodisme són diversos. Un d'ells principalment és la curiositat, no? Les ganes, en el meu cas, pues, les ganes de conèixer coses noves, d'aprendre-les, no? De saber com funcionen. Aquest és on per mi és el ressort que ha funcionat més. Potser perquè jo vaig estudiar una mica a la universitat, però no molt suficient per aprovar els exàmens. He sigut bastant autodidacta. I, per tant, per mi ha sigut una font de coneixement, o sigui, d'aprenentatge, no? I encara continua sent. M'agrada molt, sobretot, de tant en tant, estrenar carpetes noves, no? Vull dir, poder averiguar coses, per exemple, ara, aquest darrer any, amb tota la problemàtica de l'energia, no? Pues poder estudiar una mica els problemes que s'estan movent al voltant d'això, per mi és un motiu de satisfacció important. Per tant, sí, tinc la sensació que encara alguna cosa puc aprendre.
Molt bé. Escolta, quina gestió fas de tota la informació que maneges? La gent que et seguim i els teus anàlisis, diríem, quirúrgics, acurats, diríem, certers, hi ha gent del món de l'alta política pendent dels teus articles. Deu ser un centre de recepció d'inputs, d'informació, d'idees. Com ho maneges tot?
Bé, en primer lloc, s'ha de tenir bona memòria. Jo, una de les coses que tinc és bona memòria, perquè gràcies a Déu fins a aquest moment funciona. És a dir, que recordo bastant bé les coses, a part d'apuntar-les, les situo mentalment, no? Vull dir, l'important és tenir com un dibuix, no?, mental de les coses i poder anar posant les dades que va rebent, anar-les situant, no?, i sobretot poder-les després relacionar entre si. Penso que, en bona part, com tantes altres coses, l'experiència hi fa bastant, no? O sigui, el temps... Jo ara farà 19 anys que sóc a Madrid fent la crònica política, o amb 19 anys, si no has après alguna cosa, és que no serveixes massa. Vull dir que l'experiència, sí, haver llegit una mica, i sobretot tenir aquest quadre, no?, un quadre de situació, no?, on cada cop que te reps una dada, un detall, un matís, una cosa, saps dir, mira, això va posat aquí, això va allà, tal, i després ho vas... Jo molts cops dic que en el periodisme polític, sí, l'important és explicar coses noves, evidentment en el periodisme això és fonamental, és l'essència, no?, però no només és explicar coses noves, és saber lligar caps, que diem en català.
Molt bé.
Lligar caps.
Escolta,
relacionar les coses.
Molt bé. En relació a la política nacional, la llei del sí és sí, aquesta controvèrsia, aquesta polèmica, un peliu ja àgria, què mos explica del moment actual política espanyol?
Això és una cosa extraordinàriament espessa, que posa, al meu entendre, la llei dues coses. Primer, que la llei es va fer amb algunes deficiències, probablement, sobretot, diguem-ne, de test previ jurídic, no? Aleshores, aquí, carregar-li tota la responsabilitat al Ministeri d'Igualtat em sembla una mica abusiu. És a dir, evidentment que el Ministeri d'Igualtat té una responsabilitat amb això, no hi ha cap mena de dubte, però en aquesta llei també va intervenir el Ministeri de Justícia. Aleshores, a mi m'agradaria saber quina és l'opinió de l'antic ministre de Justícia, el senyor Campo, que ara és magistrat del Tribunal Constitucional, perquè teòricament el Ministeri de Justícia havia de fer un test previ de dir, escolta, això funcionarà, com funcionarà, etcètera, etcètera, no? És a dir, quina serà la interpretació que els jutges faran dels canvis en el Codi Penal, no? Aquesta és una. Després penso que hi ha una segona part, que és que el Partit Socialista s'enfronta a unes eleccions, bueno, tots els partits s'enfrontaran a unes eleccions, i el Partit Socialista té diverses zones de preocupació. Una d'elles és que ja es detecta a les enquestes que hi ha una certa franja d'electors moderats del Partit Socialista que senten alguns dies la tentació de votar el Partit Popular, no? Aquesta xifra oscil·la entre un mig milió aproximadament d'electors. Aquestes properes eleccions espanyoles seran molt competides perquè pot dependre d'un cert petit nombre de vots que la majoria es vagin d'un bloc a un altre, no? Per tant, jo crec que el Partit Socialista en aquests moments té com una de les prioritats intentar disminuir aquesta transferència de vot que se li pot escapar per la banda dreta. I, per tant, ha volgut posar en escena un discurs, que és a dir, nosaltres rectifiquem, el Partit Socialista rectifica Unides Podem. Molt simplificadament el missatge diria, bueno, aquests Podem, que són una gent una mica inexperta, tenien bona voluntat amb aquesta llei, però no l'han acabat de saber fer bé, no? Se'ls ha anat una mica la mà i ara ve el Partit Socialista, que és un partit amb experiència, amb veterania, i corregeix, porta les coses al seu lloc. Aquest crec que és el missatge que vol enviar Pedro Sánchez, no? Bé, té el seu sentit, però insisteixo, aquesta llei no s'hagués aprovat sense el vistiplau de l'anterior ministre de Justícia, i fixem-nos que l'opinió del senyor Campo, potser perquè ara està dedicat a altres activitats, doncs no la coneixem, no? Em costa molt creure que una llei d'aquestes dimensions i d'aquesta importància s'hagués aprovat sense que el Ministeri de Justícia hagués fet un test que vol dir examinar profundament els articles, estudiar els diferents supòsits que pot provocar la seva interpretació i estar molt segurs de quina serà la interpretació que els jutges en facin, no?
De fet, en l'escenari actual podem parlar de que és molt obert per a les pròximes eleccions generals. Ara mateix, segons enquestes, podríem tenir un govern d'esquerres més els partits regionals o un de dreta. I hi ha temps d'aquí a final d'any per un cataclisme que decanti clarament el vot per una banda o una altra?
Jo crec que no. La impressió que em dona, el Partit Popular tenia una certa, diguem-ho entre cometes, esperança en què la situació econòmica anés malament i que es produís una situació veritablement d'ofec econòmica en el país, en junt amb altres països europeus, que això fes una decantació, provoqués una decantació de la situació, no? Recordem que fa uns mesos es parlava amb molta vehemència de que venia una crisi molt gran, de que les coses es posarien molt malament, de la recessió, etcètera, etcètera. Això no ha passat. I en aquests moments toquem fusta. No hi ha senyals de que això hagi de passar en els propers mesos, tot i que la situació no és, és molt volàtil sempre a escala internacional i no sabem el proper hivern com l'encararà Europa, perquè hi ha un gran interrogant aquí que està obert i que no crec que es tanquin els propers mesos, que és el referit a la guerra d'Ucraïna. Aleshores, de tota manera, en aquests moments, diguem, una perspectiva d'ofec de l'economia no existeix. Pot ser que les coses, la sensació és que sí que hi haurà una certa reculada econòmica, però en els termes que s'està produint ara, no al punt d'arribar a una recessió, la recessió és quan durant tres trimestres consecutius hi ha decreixement, o sigui, l'economia es posa en saldo negatiu. Això no sembla que hagi de ser així. Probablement l'estiu seguirà sent bo en termes de turisme, etcètera, etcètera. Per tant, no anem a onada, un cataclisme econòmic. I en la mesura que no hi hagi una sotregada d'aquestes característiques, penso que això serà un partit de tennis d'aquells ajustadíssim, no? En què, efectivament, els petits errors, els errors mitjans, comptaran molt i cada cop que hi ha alguna cosa mínima s'exigirà molt, etcètera. Serà molt competit, molt competit.
Vox ha vingut per quedar-se o seguirà una trajectòria similar a la Ciudadanos?
No, jo crec que té més possibilitats de quallar o estar quallant, sobretot perquè representa una identitat política, no?, que ja que existeix des de sempre, que és l'extrema dreta espanyola. El país on hi ha hagut una dictadura d'extrema dreta durant 40 anys no ens ha sorprès massa que hi hagi persones pues, que d'alguna manera se sentin, mantinguin una afinitat amb determinades idees, encara que no siguin exactament les mateixes del franquisme, perquè això el franquisme va quedar tan desprestigiat que ningú s'atreveix a reivindicar-lo massa. No? Ara hi ha algunes idees, alguns valors, alguna certa mirada sobre la realitat que connecta amb aquella època i que, per tant, hi hagi un determinat percentatge de persones que, a més, en un context general on aquestes idees tornen a tot arreu, pues, que això es converteixi en identitat forta i, per tant, que consideren que, bueno, que Vox sempre serà més genuí que el Partit Popular, pues, això està en un 14 en aquests moments, entre un 14 i un 15%, que no és poc, eh? No és poc. No veig que baixi. Aquest és un dels problemes que té el PP. És que no hi ha manera de dissoldre-ho. Així és com Ciutadans, sí, perquè Ciutadans, en definitiva, era un sector generacional dels seus electors, el electorat més jove, que se sentia bastant avergonyit del PP, no?, pels casos de corrupció. En la mesura que el PP ha anat canviant coses i tot això, i que a més a Rivera va fracassar, això se dissol, no? El tema de Vox ho veig més complicat.
Molt bé. Escolta, en relació a Catalunya, estem parlant amb Enric Juliana, corresponsal de La Vanguardia a Madrid, director adjunt d'aquest rotatiu històric. Escolta, el català emprenyat, se t'atribueix aquesta expressió, aquest català emprenyat que de mitjans de l'època dels 2000, després doncs, la retallada d'aquest estatut, va acabar emprenyant-se més i més i més i tot va derivar doncs, en el punt àlgid, segurament, en l'octubre de 2017. Dues qüestions. El català emprenyat és un català desencisat, escèptic, avui el procés ha mort?
Bé, jo primer explicaria l'origen d'aquesta expressió. Jo vaig escriure això ara fa ja potser l'any 2002 o així, en una columna un cop a La Vanguardia. I jo he pensat alguna vegada, perquè, esclar, en aquella època tot anava bé, a l'època Espanya va bé, encara hi ha anat, no? I, efectivament, els números de l'economia eren bons, i aleshores perquè hi havia català emprenyat. Potser té a veure una mica amb el que dèiem al començament respecte a Itàlia. A vegades hi ha societats que, per les seves característiques, tenen algunes antenes que capten algunes coses potser una mica abans que altres, no? En el cas català, doncs una societat relativament allunyada, no en termes jurídics, però sí en termes, diguem-ne, de mentalitat i de, inclús geogràfic de l'Estat. És a dir, els ministeris mai han estat a Barcelona, per entendre'ns. En petita empresa, en comerç, etcètera, etcètera, capta coses, no? I possiblement els grans números de l'economia en aquest 2002 encara donaven que efectivament les coses anaven molt bé, però potser ja començaven a detectar-se alguns problemes. I potser aquí i aquesta capilaritat, no? Ja començava a detectar que potser les coses no anaven tan bé com en general tothom pensava. Dos, bé, a Catalunya pues, han passat diverses coses. Bàsicament han passat dos. Una crisi respecte a l'autonomia, perquè es va fer un intent de canvi d'estatut, de modificació de l'estatut, que no ha acabat bé. És a dir, l'estatut actual no és el que va votar exactament la societat catalana en el seu moment. Dos, una crisi econòmica i financera pues, que va tenir una forta repercussió sobre la societat catalana com a la resta del país, evidentment, però amb fortes protestes socials. L'encreuament d'aquestes dues coses ha portat a la situació actual. Per una banda, perquè es va produir una inflamació del sentiment nacionalista català, això per una banda, i per altra banda, perquè la pugna interna en l'àmbit català entre els dos partits, una pugna que avui és perfectament visible, no?, entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, és a dir, l'antiga Convergència, doncs va agafar tal intensitat tàctica que es va convertir en una manera de cursa cap endavant per part de tots dos. És a dir, a veure qui és el primer que frena, no? I això explica també en bona part tot el que ha anat passant. Hi havia, per una banda, hi havia un motor, un polític, sentimental, històric, hem de repassar la història de Catalunya, sabem la història de Catalunya, doncs, del segle XX és una història de tensió social interna en diversos moments, important, i també de tensió respecte a l'estat espanyol, això per una banda, i però per l'altra banda també aquesta pugnacitat interna catalana. És a dir, sense aquesta pugnacitat no s'acaba d'explicar tot el que ha passat. A veure qui és el primer que frena. Ara ha frenat tothom perquè ja és que no es podia seguir més endavant.
D'acord, sí,
Carme. I el que està passant ara és una mica això, que s'ha frenat perquè és que no...
I l'independentisme s'ha desinflamat, no?
Jo crec que per un sector de la societat catalana sí que hi ha desinflamació, l'altre hi ha com una mena d'emprenyament, resignació, disgust, amargura, perquè de veritat és que penso que hi ha gent que de bona fe va creure que era possible provocar una ruptura interna a l'estat espanyol sense que passés un cataclisme, no? Perquè els independentistes o una part de la direcció independentista va voler fer creure a la societat que això era possible gairebé amb un somriure de festa major. Els canvis traumàtics de la història normalment no se solen fer amb un somriure de festa major, sinó que tenen conseqüències serioses i provoquen traumes, no? I la trencar, modificar les fronteres interiors de la Unió Europea no és una broma.
Molt bé.
Si algú s'ho va creure, potser, probablement haurà constatat que no ho era.
Es pot tornar a arribar a aquell punt, a l'extrem de 2007-2017?
No ho sé, això no m'atreviria a fer un pronòstic. Jo quan dic que tot això no és una broma, no vull menystenir l'independentisme ni els sentiments nacionals catalans, que són majoritaris de la societat, en un grau o altre. El catalanisme no deixa de ser una certa forma de nacionalisme, i tots els que ens considerem, jo mateix em considero catalanista, podríem dir que en un grau o altre, en certa forma de nacionalisme, possiblement la tenim. Jo això no, tampoc m'avergonyeixo de dir-ho, no? I penso que és legítim, de la mateixa manera, doncs, no sé, que els italians se senten molt... estimen Itàlia, els francesos estimen França, etcètera, els catalans estimen Catalunya, no? Ara, s'ha de saber políticament on es pot arribar i què és el que...
Enric, escolta, et consideres catalanista? És curiós perquè des de sectors més afins, doncs, a la dreta espanyola et veuen, doncs, amb això, no? Et veuen com tu et defineixes. Però, per exemple, entre l'independentisme s'ha atacat molt sempre l'independentisme més radical.
Soc espanyolista, soc espanyolista, tremendo. Soc un espanyolista tremendo.
Però, i després, per exemple... Tens...
Em diverteix bastant.
I després tens una relació... diríem, de molt de respecte, entre cometes, col·leguisme. Per exemple, en Pablo Iglesias, quan La Vanguardia potser ha sigut un dels diaris més crític amb tot el que és el 15M i el que ha sorgit després. Ja. Qui és Enric Julián?
No, a veure, jo soc, primer que tot res, un periodista. Tinc curiositat per les coses noves. Quan va néixer Podem va curiosir el personatge de Pablo Iglesias, els diferents personatges, perquè no només n'hi havia un, n'hi havia diversos, no? Potser el més característic, com ha demostrat també el pas del temps, és Iglesias, no? I per tant em va semblar interessant, no sé, averiguar, conèixer, etcètera, i explicar el perquè. Jo només respecte a Podem no us puc dir una cosa, jo l'únic que he fet és no insultar-lo. Possiblement el que passa, que això pot haver sorprès algú perquè una part de la premsa espanyola s'ha dedicat a insultar-los sistemàticament i a menys tenir-los i a considerar-los gairebé com una mena de monstruositat. Jo no m'ho ha semblat pas, no? I a vegades, pues, bueno, quan actues d'una manera una mica diferent dels altres, potser crides l'atenció, però em sembla que el legítim era això, no?
Ja estem acabant, Enric, i et deixem gaudir doncs, de Cracòvia i del seu graus negatius. Escolta una cosa, abans d'acabar, tu vius a Madrid, però clar, molt pendent de Barcelona, cavall pràcticament, i venen eleccions municipals, els alcaldables a la ciutat de Barcelona, són dos octogenaris, una Colau que venia de la nova política i venia doncs, per canviar-ho tot i farà el tercer mandat, després del tercer mandat, i un Collboni que per ells a vegades que no, ni el volen al seu propi partit i que és un funcionari de partit. Sovint, ara estem sempre comparant més que mai Madrid-Barcelona, pareix que Madrid és el, diríem, la ciutat de moda, això ho diuen fins i tot alguns barcelonins. Com veus la situació de Barcelona ara mateix?
Bueno, els barcelonins són pendulars. Jo no sóc barceloní pròpiament, però sóc de Badalona.
Badalona, sí.
Que no deixa de ser una barriada nord de
Barcelona.
De Barcelona. Però com que tenim mar, sempre els de Badalona ens hem considerat una mica a part de Barcelona. Barcelona és pendular. Barcelona va tenir uns anys extraordinaris al voltant dels Jocs Olímpics i sobretot després, quan va començar a recollir els bons resultats, els bons fruits, diguem-ne, dels Jocs Olímpics en termes de promoció internacional, de turisme, etcètera, etcètera. Hi ha molta gent que ha guanyat molts diners a Barcelona gràcies als Jocs Olímpics i a la situació de la ciutat en els anys posteriors. Ara bé, al seu torn, Barcelona, a començaments de segle del 2000, va començar a tenir la sensació de que, bueno, que sí, prosperava molt gràcies al turisme, però que li faltava pulmó amb altres coses. I que Madrid, des d'aquest punt de vista, anava molt fort. Això va començar a provocar... però després va venir la crisi, i la crisi va fer que una formació política nova, no del tot nova, perquè existia Iniciativa per Catalunya, havia existit el PSUC feia anys, però sí, diguem-ne, una expressió política del 15M va aconseguir guanyar l'alcaldia. No guanyar les eleccions de manera impepinable, perquè això no ha passat. Des de fa uns quants anys a Barcelona ningú guanya les eleccions de manera indiscutible. Hi ha uns que queden primers i que després tenen la possibilitat de governar, no? I ara aquestes eleccions es plantegen també en aquests termes. Penso que en una ciutat com Barcelona, doncs 8 anys d'alcaldies, fer convertir-los en 12 no és fàcil, perquè no és fàcil. I bé, Ada Colau sembla que ho ha intentat. Té una part de la ciutat que està en contra, que diu, bueno, ja n'hi ha prou d'això, ara hem de canviar, hem de tornar, no? Uh-huh. I aleshores apareix l'exalcalde Trias, que diu, bé, si voleu canviar, el que pot canviar sóc jo, perquè tornarem a les formes corregides, les velles formes corregides, perquè jo també he après una mica els meus errors. Trias té a favor seu la bonomia, és un ciutadà de Barcelona, és un home que sap expressar-se en bonomia, i després que ha donat a entendre també als barcelonins que la seva fase independentista ja s'ha acabat. I aquí ara us explicaré una petita anècdota que penso que és molt interessant per entendre això de Barcelona com funciona. Vosaltres sabeu que a principis del mes de gener es va haver-hi a Barcelona una reunió del França-Espanya, no?
I tant.
Fa unes setmanes, fa un parell de tres setmanes, va haver-hi una reunió a França-Espanya. Macron, Felipe, dic que Pedro Sánchez, alçant el cel amb el Felipe González. La cimera franco-europea a Barcelona, senyal de normalitat, etcètera, etcètera, etcètera. Un gran anuig per part de l'independentisme, i ara què venen a fer aquests aquí? No en tenim prou amb en Sánchez, que a més ha de venir Macron, el Tractat dels Pirineus, etcètera, etcètera. Bé. Es va convocar una manifestació a Montjuïc. El Xavier Trias no hi era, aquesta manifestació. Xavier Trias va dir, no, és que tinc un compromís amb uns amics meus per anar a Múrcia. El dia de la manifestació en Xavier Trias estava jugant al golf a Múrcia, no? I a més, no se'n va amagar, no? No se'n va amagar. I el qual que estava dient, escolta, jo sí, jo sóc dels convergents de tota la vida, nacionalista, no, això ni em posarà ningú en dubte, però nois, això de la independència a la febrada ja ha passat, no? I per tant, no, escolta, jo és que he quedat amb uns a jugar al golf a Múrcia, vaig a Múrcia i passem pàgina perquè la cosa l'hem d'enfocar d'una altra manera. I aquest missatge, que si l'hagués dit un altre, se li haguessin llançat a sobre d'una forma absolutament demolidora, dit per en Xavier Trias, escolta, va entrar amb una finura extraordinària, no? O sigui, Barcelona, en general, els afers catalans, s'han de tenir en compte sempre molt els matisos i les ironies, no? Ja ens coneixeu, els balears ens coneixem, els catalans, som una mica especials, Se'ns ha d'agafar sempre a la banda del matís, depèn per on dona la llum, no? Aleshores, en Trias ha dit, escolteu, jo sóc en Trias de Convergència, no? Jo ja això de l'independentisme és com ho hem passat tots, no? Però ara ja això ja és passat i ara el que hem de fer és restablir una mica una certa manera de funcionar les coses a Barcelona i jo sóc la persona. I és possible que sigui el que quedi primer, les enquestes ho diuen. L'altra cosa és si després podrà governar, perquè per governar s'ha de tenir una majoria en el consistori, això ja depèn de l'aritmètica que donin els resultats, no? Però així van les coses, o sigui, el tema del matís és fonamental. I després posem atenció a les generals perquè hi haurà candidatures que aniran a Madrid. O sigui, ara, fins ara, el pacte des del nacionalisme català o de l'independentisme amb les forces polítiques espanyoles durant aquests darrers 4 o 5 anys l'ha tingut gairebé monopoli Esquerra Republicana, no? I Junts per Catalunya no semblava, se situava fora del joc, diguem-ne, no? Anireu veient com, de manera progressiva, en el futur escenari espanyol, Esquerra Republicana tindrà altra gent al costat que dirà, no, escolti, si s'ha de pactar alguna cosa, nosaltres també.
Molt bé.
Inclús algú dirà en algun moment, escolti, si això s'hagués de pactar amb en Núñez Feijó, potser ho pactaríem.
Enric,
això ja vindrà. Ara, d'immediat, no, això ja vindrà.
Tu coneixes molt bé com funciona el Parlament espanyol, les Corts Espanyoles. Allà hi ha un partit, en l'Arxipèlag Canari, que és... hi ha dos partits, Coalició Canària, Nova Canàries, en fi, que els hi va molt bé per les Canàries. Doncs tenir sempre aquest diputat, en tenen dos, un per cada grup, i els hi va molt bé. Aquí les Balears queden sempre, doncs, 20.000, 25.000 vots lluny de tenir aquest diputat insularista a Madrid, sí. Tot i que cada cop s'alcen més veus que el reclamen perquè diuen doncs, que és necessari doncs, tenir ser bisagre, no? com fa Coalició Canàries Nova Canàries a Madrid. Des de Madrid es veu possible això? Que Balears tingui un diputat...
No se'n parla. No se'n parla. Aquestes eleccions caldrà veure per la dinàmica que agafin, si són eleccions que afavoreixen la, diguem, una floració, no?, de les candidatures més a caràcter autonòmic, nacionalista, regionalista, en cada cas té les seves característiques, o bé són unes eleccions que tendeixen a reforçar una mica els partits principals. A mi la impressió que em dona en aquests moments és que seran unes eleccions que tendiran a reforçar una mica més els partits principals, el Partit Popular per una banda i el PSOE per l'altra. Aquesta és la meva sensació.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia, cap de la corresponsalia a Madrid d'aquest rotatiu barceloní. Per cert, demà passat entrevistem en Marc Bassets, corresponsal del País...
Bon amic, Marc Bassets.
Corresponsal del País
bon
a París.
De la política europea.
Què li preguntaries, ara que França està sumida una vegada més en vagues i hi ha aquest pols per la jubilació? Els francesos no volen treballar fins als 64 anys.
Pel Marc Bassets hi ha una pregunta obligades i després de Macron, què i qui.
Molt bé. Doncs me l'apunto i li diré de part teva. Gràcies, Enric, i moltíssimes gràcies per atendre'ns i gaudeix de Cracòvia.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, salut.
Molt bon dia.